Benvinguts a l'Internauta.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell va inventar a la sintonia de Catalunya Ràdio l'any 1995 i que des d'aquesta temporada fem així a Vilaweb i a www.linternauta.cat cada dimarts al vespre, convidats nous, històries noves sobre el que fa la gent amb internet, posar en context a la vida online, totes aquestes frases que ens hem anat inventant al llarg dels anys. S'acosten unes microvacances, aquestes de Setmana Santa Pasqua, i hem pensat que estava de viatjar, però sobretot perquè n'hi ha un, abans d'això, aquest dissabte es fa a Barcelona el primer congrés Volta al Món, que no està mal, el títol ja diu moltes coses. És a dir, gent que es dedica a pegar la volta al món, que és una feina com una altra, escolta'm, qui no ha pegat la volta al món en somnis, però n'hi ha qui la pega de veritat. I per parlar d'això tindrem amb nosaltres, tenim amb nosaltres avui el Marc Elena i Mireia Salvador, benvinguts.
Hola, bona tarda. Bona tarda, gràcies.
Que són efectivament dels que han pegat, m'anava així un taco i tot, els que han pegat la volta al món i si han estat fent voltes pel món i que participen en l'organització d'aquest congrés. A la web www.clubdeviatges.com trobareu tota la informació sobre això. Com sempre, el Martí Crespo, amb el seu informe ja preparat.
Hola.
I el nostre amic Joan Jofre.
Molt bona tarda.
Ensenyant-nos i fent-nos dentetes, que s'acaba de comprar l'iPad nou.
Després d'una hora i mitja de cua, que em va tocar.
Bueno, el Jofre, en tal de tindre l'últim catxarro, és capaç de fer el que siga. Però bé, ara ens explicaràs també això, però veig que estàs en el primer congrés Volta al Món, que tenen una web molt xula.
Sí, és que ens acaben de dir que no té edat, això.
Vinga, amb això farem l'Internauta d'avui.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Com vos explicava, el dia 9, això és dissabte, no? Sí. A Fira de Barcelona, el sábado de Fira de Barcelona, 32 blocaires són? 32. 32 blocaires viatgers explicaran 32 experiències i ens explicaran 32 maneres de viatjar pegant-li la volta al món, etcètera, etcètera, que és la idea que s'han empescat el Marc i la Mireia per dur-nos, ni que siguin somnis, cap a aquesta possibilitat de fer la volta al món. Abans d'entrar en matèria, abans de parlar amb ells, que ens expliquen la seva experiència i el per què i tot això, i on han estat, això ho vull saber jo, com sempre, l'informe del Martí Crespo.
L'informe de Martí Crespo.
Doncs som-hi, comencem a voltar. Fer llargs viatges amb calma o a l'aventura ja no és gaire anecdòtic, o sigui, ja comença a ser bastant comú, tothom poc o molt doncs, coneix alguna experiència propera o llunyana doncs, de gent que ha fet la volta al món i fins i tot comença a no ser estrany doncs, de tenir referències de persones doncs, realment properes personalment i geogràficament. A casa nostra hi ha uns quants casos de voltadors del món, com a mínim 17, 17 en aquest cas són els que dissabte vinent doncs, participen en el congrés, 17 blocs, que després són 32 persones, em sembla en total, les que parlaran o passaran pel congrés, es fa en el marc del Saló Internacional del Turisme a Barcelona i organitza doncs, Club de Viatges, que és diguem-ne, una iniciativa, una entitat, una organització, ja ens ho explicareu ben bé com és, doncs, que van muntar doncs, en Marc Elena i la Mireia Salvador doncs, fa dos mesos, tres, el gener, no? Més o menys, és quan es va activar. Vosaltres dos doncs, vau fer ja una volta al món, és el que ja comentava en Vicent, i que ens feu una mica de dentetes. Vau passar per una vintena de països, de l'octubre del 2008 a l'octubre del 2009, era realment un any, i una mica, doncs, bueno, pel que dèieu, doncs, vau quedar bastant convençuts que el fet de tenir un blog doncs, ajuda molt també a fer la volta al món, tant per mantenir el contacte doncs, suposo doncs, amb la gent que us vol seguir, com també per establir contacte doncs, amb altres viatgers, no? I suposo que, doncs, que també deu ser una eina molt de saber, ostres, doncs, si vaig cap allà, què em trobaré? Doncs a vegades suposo que la gent et pot ajudar, no? a decidir una mica el rumb. amb ganes doncs, de compartir aquesta experiència acumulada, o bé, o si no, no només o sigui, compartir-la, sinó també fins i tot rebre informació o idees per noves voltes al món, doncs això, vau crear el Club de Viatges, i bé, un d'aquests primers objectius doncs, que es va marcar el club, a banda doncs, de, suposo, doncs, de fer pinya o de trobar doncs, gent que estigui interessada en el tema aquest de viatjar, de macroviatges, diguem-ne, doncs hi havia això, hi havia la preparació d'aquest doncs, congrés, que entre els quals, o entre els membres o participants, doncs, hi ha Marc Serena, que ha estat notícia últimament, doncs, perquè ha presentat un llibre basat en un blog que va fer durant el seu viatge doncs, per 25 països parlant amb 25 joves de la seva edat, 25 anys. El llibre es diu La volta dels 25. I bé, i després hi ha això, em sembla que dels 32, em sembla que 17 o 15 són parelles, i després hi ha Marc Serena i una noia, doncs diguem-ne que són els únics que participen i que ho han fet en solitari. Després encara em sembla que teniu un altre projecte que el tenia per aquí, que és la Marató de Viatges, però això ja ens en parlareu més endavant. Primer que passi diguem-ne, el congrés, i després ja parlarem de maratons.
Els que ens esteu escoltant i no esteu conduint, els que esteu conduint les mans al volant, eh? No feu tonteries. Els que ens esteu escoltant i no esteu conduint, entreu a clubdeviatges.com perquè realment promet hores i hores de lectura. Perquè hi ha tots els blogs aquests, com efectivament, com deia el Martí, hi ha el famós blog del Marc Serena, però n'hi ha molts altres, començant per el del Marc i la Mireia, que ara en parlarem, però hi veus la Lei Rius i l'Eva Massim menjant-se un coco, que sembla que, una cosa que sembla que és un coco. M'ha fet molta gràcia per els noms, eh? N'hi ha títols sensacionals. Anem a fer una cervesa.blogspot.com, em sembla un titular tremendo, sense billet de tornada, .blogspot.com el mateix, fins a la fi del món, Déu-n'hi-do. N'hi ha un sabàtica.cat, que fins i tot ha estat a les Illes Cook, que deu ser la fi del món, no deu quedar massa més cosa. Sembla que n'hi ha una cosa que diu Pitcairn després d'això, però ja no queda res més, ja està, ja s'ha acabat, no? Vull dir que, per tant, aneu jugant amb l'ordinador o amb l'iPad mirant voltes al món d'aquesta gent perquè és molt divertit. Però on comencem? A veure.
Per on vulgueu.
Bueno, expliqueu un poc el congrés aquest, la jornada, per si algú té interès, què fareu exactament, i després ja ens explicareu els viatges.
Abans que res, les entrades estan exaurides i tenim una llista d'espera de 80 persones, però sí, que no es desesperi.
Bueno, però ho fareu per Twitter, no?
Ho farem per Twitter.
Amb el hashtag Volta al Món.
Volta al Món. Bueno, o sigui, dissabte ens hem de posar el hashtag Volta al Món i seguir-lo. Molt bé.
I aquest congrés, doncs, bé, va sorgir de la idea de que els dos són publicistes i els esdeveniments és una de les coses que se'ns donen millor, on tenim més mà dreta, i ens encanten els viatges. I els bloggers o les xarxes socials estan molt vinculades i cada cop més amb el tema de viatjar i de donar la volta al món. Cada cop som més catalans que tenim bloggers de viatges, i el congrés era una manera d'ajuntar-ne uns quants, només uns quants, que en una jornada molt àgil, perquè seran dos tipus de xerrades, unes de 30 minuts i unes altres de 15 minuts, i que ens poguéssim veure tots i compartir aquest espai amb gent que tingués interès pels viatges o per fer una volta al món.
Puc fer una demanda?
I tant.
Feu un concurs a veure, entre tots els que hi sou, si heu anat a tots els estats independents.
Uf, no ho crec, perquè quasi tots els viatges de volta al món acostumen a tenir un itinerari molt semblant. Som una mica... vagos.
Boca orella, no? Per on has anat?
Sí, som una mica vagos, jo crec, a l'hora de decidir destins i ens decantem sempre pels més habituals. De fet, trobar gent que hagi fet volta al món i així passat per Àfrica, hi ha molt poqueta, hi ha molts pocs viatges de volta al món que passin per Àfrica, per exemple.
També vol dir que, tot i que la majoria de voltes al món la fem en un any o alguns una mica més, és poc temps fer un any. Llavors,
un any és poc temps.
No ens tireu res, sisplau, però és poc temps i dona per
fer
poques coses. I això
ho heu de resumir en 30 minuts, a més.
Sí, correcte. O amb 15 alguns, eh?
Llavors, planificar una bona ruta per un any de viatge... acostuma a ser doncs, que les prioritats de tota aquesta gent que fem voltes al món siguin una mica les mateixes. I apostem doncs, per la ruta més o menys fàcil i per passar doncs, per els tres continents que poden resultar doncs, bueno, més fàcils.
En el vostre cas, per exemple, què vau fer?
Nosaltres teníem molt clar que volíem començar per Nepal, perquè era la segona vegada que hi estaríem i la primera ens hem quedat sense poder fer un trekking perquè vam anar en època de monsó i a partir d'aquí doncs, vam visitar el sud-est asiàtic, la Xina, que ens va impressionar moltíssim, la Xina rural, no ens ho esperàvem i de fet no entrava l'itinerari primer i després vam escollir-ho i vam passar 33 dies fantàstics i arrel d'això vam pujar cap a Japó després de fer el sud-est asiàtic amb Tailàndia, vam pujar cap a Japó i vam baixar cap a Oceania. Vam estar a les Illes Cook per fer-te més tantetes, ja. Com els de sabàtica.
Però per comparar havíem d'anar també a les Illes Fiji.
Llavors, sí, una vegada ja, si ha posats... A Pitcairn no vau arribar.
No
passàvem per allà.
Sí, truco. Sabeu que a Pitcairn...
aeroport?
No, a Pitcairn no es pot anar en menys d'un mes.
Aquesta... L'aeroport que hem de fer?
Pobre. No, és un dels jocs més allunyats de la Terra perquè, és a dir, en avió està massa lluny, i no, o sigui, perdó, en avió està... En avió no n'hi ha prou terra per fer una pista d'aterratge, perquè és molt muntanyenc i tal, i no es pot aterrar, per tant has de volar en hidroavió i els hidroavions són limitats, i en vaixell l'illa més pròxima està 3 setmanes. Per tant, és impossible arribar si no dediques un mes a anar-hi. No?
Espero que valgui la pena després del que...
Bueno, tots som família. N'hi ha una web fantàstica, tu te'n recordes? Pitcairn.org, si no ho tinc equivocat, perquè és l'únic país del món que tots els habitants estan en la web. Que són 30 no sé quants, 36 o 37.
Bueno, i uns quants a la presó, però...
Uns quants a la presó.
És un tema una mica escabrós.
Tu diràs. Però vaja, i tenen una web que estan tots allà, no n'hi ha més. Però vaja, vau anar fins a les Illes Cook.
Sí, vam passar per aquí.
Que és Nova Zelanda, però aquí no...
Sí, després també vam... Illes Cook, Illes Fiji, vam estar un mes per Nova Zelanda, un tastet d'uns dies a Sydney... I després ja vam volar cap a Amèrica Llatina per fer doncs, des de Guatemala, Nicaragua,
Honduras, Costa Rica i Panamà de pas.
Exacte, i ja vam creuar
Colòmbia.
Per fer Colòmbia, Perú...
Ho diuen així, de pas, Panamà.
De pas, sí.
Sí. No, perquè vam estar unes hores a Panamà, no compta.
Teníem que sopar i vam pensar, anem a sopar a Panamà.
I Bolívia, Perú, i hi ha la Patagònia xilena i la Patagònia argentina per acabar a Buenos Aires. Hosti, com veieu, sembla que siguin moltes coses.
Això un any?
Això sí, 365 dies.
Però la pràctica
exactes.
Són...
Exactes, que és el títol del nostre blog i és el temps màxim que el bitllet Run the World, que és amb el que nosaltres anàvem, et permet viatjar.
Bé, ara és quan els oients de l'internet agafen llibreta i boli. A veure, això com es fa? És a dir, això del bitllet Around the World, això, què és? I això, o sigui, una de dos, o te gastes molts calés o no te'n gastes tants. Si no te'n gastes tants és amb els bitllets aquests, no? O sigui, jo ara me'n vull anar a pegar la volta al món i a part d'haver de fer no sé quantes coses que no sabria fer, què he de fer? On vaig?
Una informació que nosaltres no teníem, que ara mateix la faríem si repetíssim, és comprar el bitllet a Londres. Això és el més important de tot, perquè t'estalvies uns 1.000 euros, sobretot si vols comprar el bitllet Run the World.
Ah, que no és el mateix preu a tot arreu?
No, no és el mateix preu a tot arreu, i a més a Anglaterra tenen molt més culturitzat, diguéssim, o assimilat el tema de voltes al món. Les agències estan molt més preparades per oferir aquest producte i de fet, l'ofereixen, ara que la lliura està baixa, l'ofereixen a 1.000 euros més econòmic que aquí.
Llavors és un producte que depèn d'agències o depèn de companyies aèries?
Depèn de les tres aliances mundials.
Ah, d'acord.
De Sky Airlines, Oneworld Alliance i Star Alliance, però després cada país es veu que té les seves tarifes.
Sí, però comprat aquí o comprat allà, pots fer exactament el mateix?
Pots fer exactament el mateix, i és més, com que aquí les agències o les aliances, és molt difícil parlar amb elles perquè aquest bitllet no els hi surt rentable i no volen dedicar-te hores a atendre't, i sumat al desconeixement que té aquest bitllet, fa que, per exemple, nosaltres a Fiji poguéssim haver anat amb aquest bitllet, no ens vam assabentar, ningú ens va informar i vam pagar un bitllet extra per accedir a Fiji.
300 euros
més. Quan això Londres ho té molt per la mà i pot fer unes rutes molt més flexibles.
Tu has d'anar ja amb la ruta feta?
Tu has de marxar d'aquí amb la ruta feta. És una dels desavantatges que té aquest bitllet, que també és veritat que hi ha un sector dels viatgers volta al món que no estan gens a favor d'aquest bitllet, i nosaltres, com el Marc. Clar, per això em deixa aquest tema a mi, per això em deixa que parli.
Tu abans de marxar ja ho has de tenir tot clar on aniràs i quants dies t'hi passaràs. I
les dates no cal que les tinguis clares, només les has de planificar.
Els vols sí, que els has de tenir clars.
I després tancar el que són les dates més importants, que és creuar els dos oceans. Per creuar l'Atlàntic i creuar el Pacífic és important tenir-los reservats abans. Per què? Perquè les companyies aèries només destinen 2 seients de cada avió als bitllets d'aquests round the world. Això vol dir que d'aquests 2 és important que tu te'ls tanquis abans, perquè tot i que aquí a Catalunya hi hagi pocs viatgers que fan aquest bitllet de volta al món, arreu del món sí que n'hi ha molts. Llavors és important que dintre d'aquest microespai que ens deixen de 2 bitllets, tu t'asseguris que el dia que vols creuar el Pacífic el podràs creuar. I una de les altres, dels altres inconvenients que té aquest bitllet Round the World és que només pots fer un any. Només pots fer un any, tot, només, perdoneu. Només pots fer un any és realment dona per poc. Nosaltres sempre parlant, no?
Insisteix que dona per poc.
Diem que com a mínim s'hauria de fer un any per continent, per tenir una idea una mica per sobre de què va la història.
Partim de 5 o de 6 continents?
De 6.
Ah, veus?
De 6.
I clar, doncs una mica quan estàs al país X, el que sigui de torn, t'agrada, et sents còmode, has conegut algú, et saps moure millor, i si no anessis amb el bitllet aquest de Round the World et permetria allargar la teva estada allí.
Però res t'impedeix tornar a fer l'any que ve.
No, però sí que t'estalviaries diners. Si tu donar...
Perquè això traduït en euros, aquest bitllet,
nosaltres...
Comprat a Londres, imaginem ja.
Comprat a Londres... Jo et dic el que ens va costar a nosaltres, que és el que sé. En principi, a Londres, pel que ens han dit, són 1.000 euros menys, però això tampoc ho podria assegurar 100%. A nosaltres aquest bitllet ens va costar 3.200 euros per persona.
Però 3.200 són molts calés. Són molts calés, si tenim en compte que creuar, que el car realment és creuar els dos oceans. Tu pagues sobretot pagues per creuar l'Atlàntic i per creuar el Pacífic. Si tu t'agafes un vol Barcelona-Buenos Aires o Barcelona-Sao Paulo, per exemple, o Barcelona-Miami amb les rutes que obre Iberia o qui sigui ara, et surt per 400-500 euros. Si fas Amèrica Llatina per terra, tornes cap a casa quan vulguis i t'estàs reposant del viatge un mes aquí a casa, guanyes una mica de quilos, rentes la roba, que la mama et faci un bon plat per cuinar, i quan acabes tornes a volar Barcelona-Bangkok, per 500 euros. Allí et pots moure amb Air Asia per vols de low cost per 50 euros i et permeten volar per tot el sud-est asiàtic o si m'apures arribar a Nepal una mica d'Orient Mig, el que vulguis. Després de Bangkok pots volar cap a Oceania i per allà doncs, moure't des d'Auckland o des de Sydney. Si mireu els 500 que et pot costar, els 500 euros que et costa creuar els dos oceans amb aquests bitllets i que et dona l'oportunitat d'estar aquí a casa un temps reposant entremig del viatge, sí que potser no et surt tant a compte el bitllet Round the World. A nosaltres ens compensava perquè la Mireia tenia una excedència i l'excedència durava un any. I durant aquest any doncs, el bitllet ens valia i així doncs, anàvem amb una mica la ruta planificada. Sí. Però és un debat que hem tingut durant tot l'any, seguim tenint i encara no tenim l'aigua.
El Congrés parlarà d'això.
Entenc, el preu del bitllet no és el mateix segons el que planifiquis.
No.
No és un preu tancat. No és allò que tu vas amb 3.400 euros i tu dius, i ara vull fer aquesta i aquesta. No. Segons el que facis et costarà.
Sí. El nostre bitllet tenia 16 destins, 16 trams d'avió, tenint en compte que cada escala que es fa és un tram. Si jo volo a Barcelona-Katmandú però passo per Londres, Barcelona-Londres és un tram, és un bitllet, i Londres-Katmandú és un altre, no? O Londres-Delhi és un altre. Llavors això són 2 trams.
I és tancat un nombre de trams? O
són 16, màxim.
Ah, màxim 16.
Màxim,
o sigui, pots fer 16 vots, diguem.
Sí, no, vosaltres els teníeu tots.
Hi ha molta lletra petita en aquest bitllet. És complex.
Els trossos que fas per terra també te'ls compta com un tram.
Si jo vaig Cambodja-Tailàndia per terra amb un autobús que em costa 50 euros...
Però has aterrat a Cambodja
i surts de Bangkok, ja perdo un vol. Això són els trams surface.
Llavors, amb vols, amb escales...
O sigui, no el pagues, però perds un d'aquests 16 que...
Sí, correcte.
O sigui, allà on arribes, després has de sortir d'allà mateix, diguem-ne. És això.
Si no vols perdre un vol, sí. Nosaltres a vegades ens va compensar, ens interessava no tornar al mateix lloc, ens estalviàvem quilòmetres, tot i que perdíem un vol.
Nosaltres, per exemple, Amèrica, bueno, sí, 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 des d'Amèrica Llatina vam volar, vam tenir que pagar un vol extra a La Paz, a Panamà, per tornar cap a La Paz i no, per tu,
ja ni se'n recorda cap a Lima. L'escena és fascinant, no? Perquè el Marc ja ni se'n recorda d'on ha estat, o sigui, ara està pensant en La Paz i ni li sona a on cau La Paz, que és que... al costat de les Illes Cook baixant a mà dreta, i ell no
és que va tan ràpid que t'has oblidat, jo m'he oblidat
dels, és que passa tot volant.
El Marc té molt mala memòria,
al final no saps on estàs, perquè vas canviant tan ràpid.
És la tercera vegada, vas tan ràpid, no tenim prou temps, hauríem de fer 6 anys perquè tenim 6 continents. Home,
no, nosaltres,
ja ens heu fet prou d'entetes.
Jo entenc que per la gent que no ho ha fet es pot semblar un viatge molt, molt gran i molt, molt complex, però nosaltres, que un cop ho hem fet i anem i li hem agafat el tranquillo i veiem que ho podem repetir i així, diguem que ara no busquem la persona o no mirem la persona que ho ha fet en un any, sinó que veiem persones que han estat durant 3 anys fent la volta al món en bicicleta, com el Guim, que és un amic d'aquí de Barcelona, sí, que l'està fent.
Que encara l'està fent, oi?
Sí, 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 que torna...
I que es va casar pel mig.
Sí!
molt bé, sí senyor.
A veure, expliqueu-me això. Secció rosa.
No, expliqueu vosaltres. Jo vaig llegir una entrevista fa pocs dies, però vull dir...
N'hi ha un que ha anat fent
bicicleta. El Guim és un amic amb el que anàvem a GB junts, i per casualitats de la vida, gràcies a Facebook, internet i tal, ens vam tornar a trobar.
Quina classe més moguda que
tenim. Bueno, eren diferents classes, però sí. I nosaltres doncs, li vam explicar que fèiem un any, ell estava començant tot just planificant el seu bitllet, i ell està fent la volta al món en bicicleta elèctrica durant 3 anys. Que això té mèrit, també.
Bicicleta elèctrica?
I plaques, em sembla que portava,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
El que té mèrit és que aconsegueixi arreglar la bicicleta elèctrica a qualsevol lloc del planeta. Mm-hmm. Perquè una de mecànica dius, mira, amb una sabata i una espardenya l'arregles, però una elèctrica...
Sí, la veritat és que no sabem molt bé quants cops se li ha espatllat o com porta el tema.
I llavors el que comentaves, no?, que dintre d'aquest viatge et passen coses i una de les que li ha passat a ell és enamorar-se i casar-se pel camí i que la seva companya, la seva dona, doncs, també assumi el viatge en bici.
Sí, ara són dos.
Felicitats per molts anys, Quim, ho dic?
Quim Valls.
Per molts anys, Quim Valls, que gaudesques de la bicicleta i de la família. Bé, i tot això, el cas és que us passeu un any tal i quan torneu dieu, i ara n'hi ha tota una tribu de gent que ha fet això, perquè clar, això abans devia ser molt difícil de trobar, ara per internet,
sí.
M'imagino que comenceu a mirar blogs semblants, no sé què, i aneu fent colla, no? I la sorpresa és que n'hi ha un munt de gent que fa això.
Fer la volta al món és molt fàcil, realment no té mèrit.
Torna-li
no
la trompa al xic.
De veritat. No ens hem de centrar en que és una cosa que només pugui fer alguna gent molt valenta i no sé què, perquè avui en dia les facilitats dels transports i dels desplaçaments són molt econòmiques, són molt fàcils i només cal buscar una mica per internet per trobar un vol que estigui bé de preu. I després els calés, no són molts calés els que es necessiten per viatjar. Nosaltres sempre posem l'exemple del cotxe. No tenim un cotxe i en comptes de comprar-nos un cotxe, doncs ens vam fer un any sabàtic.
No, i... perdó, enllaço un segon amb el que ha dit ell i després... pels que ho vulgueu saber, a nosaltres la nostra volta al món ens va costar 14.600 euros per persona, amb absolutament tot inclòs. Però també coneixem viatgers que l'han fet per 8.000.
D'aquí hem de treure els 14.600, hem de treure els 3.200 que vam pagar de l'avió i 2.000 més que vam pagar per vols extras de capritxos, que dèiem nosaltres, dèiem, ja que estem aquí, doncs una miqueta més, una miqueta més. I en 5.000 euros més o menys amb avió, doncs la volta potser ens va sortir per 9.000 o així. Pagant moltes activitats, que les activitats és el gran què del viatge. Nosaltres no érem molt de muntanya, per exemple, i hem descobert que fer trekkings per els Himalaya o per la Cordillera Blanca dels Andes o per on sigui ens encanta. Les activitats d'aventura que es poden fer a Nova Zelanda, Amèrica Llatina o Àsia són inacabables. Ho hem provat gairebé tot, doncs submarinisme amb taurons, banyar-se amb dofins, hem fet parapente al Nepal davant dels Himalaya, tot el que trobaves, vinga, doncs t'animaves a fer-ho. I això sí que són més calés dels que et gastes cada dia.
I retornant a la pregunta dels blocaires, nosaltres alguns d'ells ja els coneixíem perquè abans de marxar ja tenien el seu bloc actiu o ja havien tornat de la seva volta al món i nosaltres els havíem enviat emails per demanar-los consells, inclús ens havíem trobat amb ells per fer una cervesa, amb els anem a fer una cervesa, per exemple, perquè ens expliquessin coses com anaven, i altres viatgers que ens hem trobat pel camí com l'Eva i l'Aleix o com el Pau i la Moni marxen, i hi ha altres viatgers que han contactat amb nosaltres un cop nosaltres hem arribat per demanar-nos consells i que hi han tornat també de la seva volta al món, com per exemple els Destino Los 30, no? Llavors, tens... aquesta gent tot està connectada, al final...
Això de Destino Los 30 vol dir que ho han fet els 30 anys?
Ho han fet per celebrar els 30 anys. Cada, els dos feien 30 anys durant el viatge. De fet, un bon regal d'aniversari.
El congrés va sortir una mica perquè nosaltres ens havíem anat trobant amb gent que viatger de volta al món, que amb el que compartíem moltes afinitats, i la tornada aquí ens servia per recordar el que havíem fet, vam començar a fer alguns sopars, ens vam animar i vam dir, home, ja que fem això, doncs potser que estaria bé que ho puguem compartir amb tota la gent que ho vol fer o que li interessa el tema o que mai sap, no? Que sempre té aquell... Ai, potser algun dia m'animo. I va sorgir...
Clar, perquè ara esteu en aquella avorridíssima fase d'anar a treballar cada dia.
Doncs sí.
Ara ens tinguem... Saps que és la venjança, oi?
La tornada és dura. La tornada és dura. Hi ha una crisi post-viatge, jo crec, que passem tots els viatgers, perquè durant el viatge, els primers dos mesos són vacances. Però a partir del tercer o quart, o cadascú, no sé quan triga, hi arriba un punt que ja desconnectes. I al cap ja no està de vacances, sinó que tu ja t'has oblidat de la teva feina.
És el teu dia a dia,
sí,
no?
I ets un, entre cometes, un professional del viatge. Perquè no penses en que després has de tornar aquí i t'has de tornar a reincorporar uns horaris, tornar a reincorporar una
ara, nivell... De la manera que parlen, estan fent calaix per tornar a marxar, eh? O sigui, això ho veig claríssim.
No. Bueno. No ho sabem, mai se sap. No, la veritat és que no ens plantegem què farem d'aquí un parell d'anys o què farem d'aquí un any. No ho tenim gaire clar encara. No sabem què volem ser de grans.
Un dels grans, de les grans coses xules i que recordem del viatge és, i que no sabíem abans de, o que no teníem previst abans de viatjar, és que durant el viatge, cada dia, no saps el que passarà després. Mai saps cap on aniràs, mai saps a qui coneixeràs, mai saps l'activitat que faràs. I això és una llibertat mental que...
A mi al principi m'estressava molt.
Sí, a mi m'agrada molt explicar, perquè et fa estar amb una tranquil·litat i una emoció de viure cada dia al moment amb el màxim, no? Saber que no saps què coi pots trobar-te i que pot estar molt bé o no et pot agradar gens, però segur que és nou i segur que viuràs aquesta experiència. Nosaltres havíem arribat al punt d'estar en estacions de bus de Centroamèrica, de no sé on, i dir, què anem, cap a l'est o cap a l'oest? I això volia dir 4, 5, 6 hores d'autocar cap a un lloc o cap a un altre. I no teníem ni punyetera idea de quin bus agafar ni cap a quina direcció anar. I era, bueno, què dius? Mira, i aquell. I recordo l'escena d'anar cap a una banda del passadís i dir, no, millor cap a l'altra. Doncs cap a l'altra banda, cap a buscar l'altra companyia de busos per sortir cap a una altra direcció.
Em sembla que vam dir el que arribi primer.
El primer que passi, bus,
no? Em sembla que vam dir que agafaríem el primer bus que sortís.
I això és genial, perquè quan arribem a aquest punt d'experiència i de conviure, és que és l'actitud el que compta, del que facis segur que ho disfrutaràs i no importa tant on vagis. I
a quin punt arriba la desconnexió? Perquè, clar, abans te n'anaves de viatge així i te perdies del tot, no? Ara amb internet i tot això, clar, com ha quedat el Barça, totes aquestes coses, t'enteres de tot, no? O què?
La connexió la teníem. I els partits del Barça els hem vist quasi tots, perquè a Àsia, sobretot, estan en obert i els fan tots per la tele en obert. I a quasi tots els hostals, per molt cutres que fossin, tenies els partits
América
del Barça,
Latina,
el Facebook.
Guate, vam viure la final de...
I la desconnexió del
la
blog.
La final
de Roma, va ser?
Roma. 2009. Vuit.
Impressionant, per cert.
Sí.
Impressionant.
D'acord. Segon gol, aquell cap.
No, jo estàvem...
Estàvem a Guatemala i vam...
Més eufòrics, o gairebé tant com els guatemaltecs, perquè ells també, déu-n'hi-do, el contents que estaven. Va ser...
No, i deies que la connexió ara ja és
clar,
molt universal, no?
Sobretot pel blog. També el blog, clar, és una connexió...
T'obliga...
Nosaltres fèiem post, 3 o 4 posts a la setmana. Arribava un moment que estàvem molt lligats al post, al blog. El blog era la nostra feina, no? La nostra obligació, l'única obligació que teníem durant tot el viatge, que la fèiem encantats, però que al final era una cosa que havíem de fer.
També el vam començar el blog per explicar la nostra experiència i una mica tenir-ho com un diari online, i ens vam donar compte que el blog acabava sent una eina de la que nosaltres rebíem quasi més del que donàvem. Nosaltres hem posat al blog molta informació de petits detalls, doncs, com aquest del bitllet, i altres petites coses de cada lloc on hem passat que poden ser útils per la gent. Però ens vam trobar que la gent ens enviava informació que no teníem, ens canviava els plans que teníem perquè resulta que el que ens deien era més interessant, i quan veus que amb la persona que t'escriu o la persona que li mires el seu blog i veus que pots tenir afinitat, doncs és molt recomanable fer... confiar, no?, amb el consell de gent que ja hi ha estat, encara que potser no et coneguis, perquè segur que t'obren noves coses que tu no coneixes, nous llocs que t'encantaran, i tot i que et fan canviar els plans i és una mica caòtic, val molt la pena
fer un blog. I on us heu trobat amb més dificultats per connectar-vos?
A Cook, no?
A Cook, sens dubte. A Cook i a Fiji.
El Cook és Nova Zelanda, no? Suposo que és...
Bueno, ja no, Nova Zelanda.
I ja no és Nova, ja no forma no, part de Nova Zelanda, ja s'ha no independitzat fa poc.
Bé, enhorabona als de Cook.
I la internet, no és que ens costés trobar-lo, que la connexió fos dolenta, sinó que era molt cara. I ens costava, no recordo, però uns 12 euros l'hora. Llavors
no
nosaltres...
Per satèl·lit i aquestes coses.
No ho sé, la veritat. Però nosaltres ja, llavors ja no els pagàvem els 12 euros per hora. Els vam pagar, em sembla, un dia i anàvem fraccionant i escrivíem el post des del nostre portàtil que ens vam endur. Anàvem i ens deixaven gastar 5 minutets de la nostra targeta d'una hora i el penjàvem, no? Però...
Però a banda de veure els partits del Barça per internet es pot fer tot a tot el món, perquè si hi ha una illa perduda al mig del Pacífic tens connexió, avui en dia és molt fàcil.
I vos passava, jo tinc un amic que va fer només Amèrica del Sud, si no recordo malament, i li passava, va fer un blog també, anava explicant-ho, i li passava que li entrava la tieta, li entrava el cosinet, per exemple, el dia del seu aniversari li van escriure tota la família descrivint-li el pastís que s'havien menjat. També vos passava això, com el, o sigui, el blog, normalment el blog és una eina de tu cap a fora, no? I en aquell cas li va sorprendre al Xavier que era una eina de fora cap a dins, no? Ella estava al corrent del que passava a la família llegint els comentaris del blog, no? Això també us passava a vosaltres?
El blog té una bidireccionalitat màgica. Nosaltres cada matí que obríem el blog era, si us plau, volem tenir missatges, no? Aquesta retroalimentació és bestial i no sabem per què teníem aquesta necessitat, aquest mono, no?, de tenir missatges, i la nostra família, que és una mica friqui, les nostres famílies, que són una mica friquis...
No vos han sentit.
No, potser no.
Com nosaltres, bueno, com nosaltres.
Es van unir, i es van unir més que mai. Les nostres famílies tampoc tenien massa relació, però arrel de que nosaltres marxéssim, ells quedaven, feien trobades, ens feien vídeos enviant-nos missatges. Per Nadal, per exemple, ens van fer un vídeo molt xulo de la seva família i la meva junta. A més, jo portava una samarreta que té un velcro i té unes lletres, i cada dia et pots posar unes lletres diferents, una frase diferent, no? I es va fer un club de fans dels missatges de la samarreta de la Mireia.
Això és molt modern, eh? Una samarreta que te la canvies les lletres cada dia?
És una samarreta que és un velcro, que me la van regalar les meves companyes de feina per marxar, i té uns abecedaris. Llavors tu vas posant amb el velcro, vas enganxant les lletres de l'abecedari.
Poses la frase del dia.
O la paraula.
Sí, el que vulguis. Llavors expresses coses, no?, a través de la samarreta, com un Twitter, però en teixit. I es va fer un club de fans
I amb menys de 140 caràcters.
I amb menys de 140 caràcters, exacte. Amb la mida del velcro, no? I bueno, els pares, que eren els presidents del... El tiet del Marc, que era el president del club de fans dels missatges de la samarreta de la Mireia, va fer unes samarretes per tota la família, se les van posar i, bueno, ens van fer bastantes sorpreses.
Fins a no poder, no? Perquè sí que a la distància nosaltres... No, només havíem estat 3 mesos fora de casa, vivint, bueno, un temps, doncs, a Escòcia, i així mai havíem estat sense la família. I sí que ens vam adonar, doncs, que durant tot aquest temps, i això que nosaltres, bueno, vam coincidir amb ells durant el viatge, els seus temps de vacances, sí que els trobes una mica més a faltar, i es creen potser uns vincles, no?, que aquí amb el dia a dia, doncs, no cultivem, no? I que sí que, a més, els expatriats suposo que sí que els tenen més presents, però per nosaltres va ser un factor també...
De fet, parlàvem via Skype molt més que el que parlem aquí normalment. Aquí ens parlem un cop cada 3 dies, no sé, per telèfon potser, i allà estàvem una hora cada dia, i el dia que un tenia menys estona que l'altre ens mosquejàvem, no?, i aquestes coses. Escolta, tu per què tens més estona a l'Skype que jo, no? Però... Era un fenomen estrany que també ens feia mantenir el contacte aquest, o sigui que el contacte no l'hem perdut ni volem.
Bueno, segurament és lo quotidià no ho valores, quan se torna extraordinari li dones un altre valor, no? Això és molt humà, el món funciona així.
Sí, sí, està clar.
I escolteu una cosa, vull dir, ara sembla, això que la gent, això fa la volta al món, obre bloc, o sigui, en general, o sigui, ho demostra, per exemple, doncs, el congrés que munteu dissabte, però fins i tot després hi ha com, suposo que és això, no? Aquesta desconnexió del viatge costa, i a vegades veus que també la gent es llança a fer el llibre, també. A dir, hosti, doncs, a partir del bloc o no, fas el llibre. El Marc Garriu, jo no sé si és que ja té el llibre pensat o què, però també, o sigui, també ja forma part del ritual aquest d'acabar el viatge també amb un llibre, o...?
Va dir que a nosaltres ens hagués agradat trobar algun material de qualitat que ens servís per adquirir o trobar informació d'aquest espai tan reduït, doncs, de viatge, i que ens hagués fet, sobretot, gastar molts menys calés, perquè els podíem haver gastat, i potser uns altres tipus, doncs, de...
Una mena de manual.
Sí.
Manual,
sí.
De com pegar-li la volta al món.
Les experiències, al final, que tothom ha viscut, doncs, et nodreixen a dur i et serveixen, doncs, per millorar el que vagis a fer tu, no? I sí que vam trobar que no hi havia res que diguessis, això realment és el que necessito, no?
El que passa és que, per sort, aquesta informació te l'estan donant als blogs.
Sí,
i nosaltres vam consultar moltíssims blogs abans de marxar.
Avui dia el blog potser seria el llibre online, no? I que sí que et dona tot aquest... Però, clar, és una cerca molt... La Mireia es va repassar blogs i blogs i blogs i blogs de viatges, no? I de gent d'aquí, de gent de fora... Mm. Bueno,
però després, com bé dius, també hi ha l'altre extrem. Nosaltres coneixem viatgers que no han volgut tornar a obrir el seu blog, que no han volgut tornar a mirar les fotos del viatge. Nosaltres tenim tota la paret, tenim la paret de l'habitació de color blau amb lletres, amb els noms de les ciutats i llocs que més ens han agradat pintats amb pintura blanca, no? Per exemple, o tenim una altra paret de l'habitació plena de fotos. I hi ha gent que, en canvi, encara no ha mirat, potser perquè no han passat tant de temps. Nosaltres vam tornar a l'octubre, novembre del 2009 ja... fa un temps. Hi ha gent que porta aquí uns mesos, 8-9 mesos, que encara no ha pogut obrir les fotos o el blog.
Com a curiositat, el moment que l'avió toca terra al Prat...
Horrorós.
Què passa pel teu cap? I aquest moment, què passa pel teu cap?
Jo vaig plorar moltíssim, i quan em van veure els meus pares em van dir, no estàs plorant d'alegria per veure'ns, no? I els vaig dir, ho sento molt, ho sento, però sabeu, m'heu descobert, és que no estic plorant d'alegria per veure-us, em sap greu. A més, els havíem vist durant l'any, no?, que havien vingut a vacances, però... Va ser horrorós. I el dia, bueno, a Buenos Aires, amb el bitllet a la mà, a l'aeroport, pensant que era l'últim vol, va ser molt horrorós, sobretot per mi.
Nosaltres no tenim fills, i comparem aquesta experiència del viatge, doncs, amb una experiència tan emotiva com el que podria ser tenir un fill. Potser és una mica fort dir-ho per la gent que té fills, però és una experiència que jo no sé si et canvia, si no et canvia o què coi passa, però sí que és veritat que et deixa empremta. I et deixa empremta per moltes coses. Primer, per les experiències que vius, les bones i les dolentes. Després, la gent amb la que et relaciones i que coneixes. Gent increïble de tot el món, increïble. Gent amb unes històries i unes aventures que et fan la boca aigua i que t'emocionen i que et donen aquesta alegria i aquest bon rotllo que és la vida, no? Que aquí a vegades ens oblidem, perquè el puto dia a dia, perdoneu que ho digui així, però el dia a dia et matxaca i ens fa anar tots pel mateix carril, a tots, no hi ha diferències. I quan et pots aïllar d'això durant un temps i veus que hi ha gent que s'ha aïllat per sempre d'això i que té un altre tipus de vida i que la viu i que és feliç i que a Cuc la gent va amb una flor al cap i somriu. I com pot ser això?
I van cantant
cada dia.
Al carrer, al mercat, la gent balla i canta i són feliços.
I són així. I llavors quan veus tot això i quan ho comparteixes i quan tens l'oportunitat, no de conviure amb ells, però sí que des de veure-ho des de prop, des de les seves vides, això et deixa empremta. Et deixa una empremta que jo crec que no se'ns esborrarà mai, perquè... La vida, al final, si ens ho plantegem una mica, és viure els somnis, no? I nosaltres hem viscut el somni del viatge, però no sabem tampoc quins altres somnis ens esperen, però n'hi ha d'altres. Ho tenim claríssim, que no sabem cap on anirem ni què farem, però que sí que volem viure la vida, no? Perquè si el que hem après dels pares és que això va molt ràpid, va molt, molt ràpid. Nosaltres tenim 30 anys ara i ens donem compte que ens han passat rapidíssim. I si ara pensem això, què pensarem amb 50 o amb 60? Hem de fer coses i hem de viure aquesta vida. L'hem de viure perquè és bonica, se val la pena,
canxa,
i hi ha llocs genials.
Marxem ja o què? Deixem així els ous.
Perdoneu.
No. Primer que t'ha quedat un speech per tindre'l gravat, perquè jo crec que tens tota la raó del món en el que has dit. I a més m'ha agradat molt el ton en el que ho has dit i la sinceritat que es veia al darrere, no? El que passa que els que tenim més edat ens hem sentit una mica, diguem, agredits, no?
Què farem als 50?
Però no, n'hi ha moltes coses que es poden fer als 50, eh?
I tant,
perdona,
sí,
perdona,
tant.
Però...
I tant.
Tot això. Escolta, abans que se'ns acabi el temps un poc per refrescar, per tant, tota la història. Dissabte, les entrades estan exaurides, però pel Twitter hem dit el hashtag Volta al Món. Es podrà seguir el programa, que són conferències, bé, conferències potser és massa, sí. Xerrades.
Serà força informal.
Molt informal, de gent per etapes, diguem-ho, no? O sigui, he vist que n'hi ha qui parlarà d'Àfrica, qui parlarà d'Àsia, no? Com està organitzat això?
Al matí tenim un blog del matí, que són xerrades de 30 minuts totes, que és de com preparar una volta al món, no? Aleshores, tenim diferents ponents, que uns ens parlaran de tema pressupost, uns altres ens parlaran de les pors de marxar i de tornar, els altres de consells pràctics a l'hora de fer una volta al món.
Com fas la motxilla? Perquè això...
Com fas la motxilla, com decideixes que només pots portar 12 quilos, com va ser el nostre cas, és molt dur, però no volíem carregar-ne més.
Perquè aneu amb motxilla, no aneu amb maleta.
Nosaltres anàvem amb motxilla. Hi ha algú que va amb maleta de rodes, d'aquesta o que és semi-maleta de rodes o semi-motxilla, però nosaltres vam decidir amb motxilla. I per la tarda tenim blocs de 15 minuts que van per continents. Tenim, ara no recordo l'ordre, Àsia, Oceania, Àfrica i Amèrica Llatina, i llavors són microponències de 15 minuts i cada ponent ens parla d'un país, de la seva experiència o del que vulgui, perquè tenen absolutament total llibertat per parlar del que vulguin sobre aquell país. Nosaltres tindrem una campaneta perquè els temps funcionin i un cronòmetre, i cada quart d'hora anirem canviant de torn.
Val a dir que les persones que no s'han pogut apuntar en aquest congrés perquè ja han quedat les places ocupades poden inscriure's a la llista d'espera que tenim i nosaltres guardarem els seus correus electrònics i els propers actes que muntem,
com la Marató, sí.
Doncs sí que els hi farem un mail perquè bueno, com que hi ha molta gent interessada en això, doncs tothom pugui venir, fer les preguntes, conèixer gent que ho ha fet i sobretot al final doncs compartir experiències, no només la nostra, que és la que hem explicat avui, sinó la de molta gent que ho ha fet. No? Al final cadascú té la seva i la gràcia d'aquests actes serà poder-se nutrir una mica de les experiències de cadascú.
Això, per tant, clubdeviatges.com serà com una web de referència d'aquest tipus de coses, on anireu penjant totes les activitats que voleu fer i tot això, no?
Ens agradaria que fos una web de referència i una plataforma de difusió de tot aquest tipus d'actes en el que xarxa, viatgers i públic ens podem trobar, no?
I això de la marató? Podeu fer una breu explicació? És que m'agraden les maratons.
La marató és un nom de màrqueting, o sigui, al final acaba sent un acte del mateix estil, de 10 a 7, i amb ponències, o sigui, és un acte molt semblant en format, però amb diferent contingut. I no són tot viatgers de volta al món, hi ha viatgers de viatges d'estiu, però que també tenen blocs de viatges, sempre estan vinculats als blocs i als viatgers, això sí, i es fa en el marc de la mostra de turisme juvenil, que tindrà lloc durant el juny i juliol, i és l'acte inaugural de la mostra de turisme juvenil que organitza l'Ajuntament de Barcelona.
D'acord.
També tindrà plaça per 250 persones, i doncs també seran gratuïtes.
Ja ens podem afanyar, no?
Convidem a tothom a venir-nos a criticar el que vulguin i a preguntar, també.
Molt bé, doncs... Ja està, ja hem fet la volta a l'internauta, no al món, però vaja, com a mínim hem fet la volta a l'internauta d'avui, un programa en el qual hem tingut de convidats el Marc Elena i la Mireia Salvador, viatgers i gent de màrqueting, tots dos sou de màrqueting, per cert, sí. Però vaja, en el nostre cas, viatgers, un dels que han fet la volta al món aquesta que ens causa enveja a tots, www.clubdeviatges.com, dissabte, a la Fira de Barcelona, en el marc del Saló que es fa de turisme, primer congrés de volta al món, que només el nom ja crida l'atenció. I qui vulgueu, sobretot, seguim-ho pel Twitter, ja vos seguirem ja el dissabte, hashtag el coixinet volta al món. Marc i Mireia ens ho fem molt enveja, el Xofre i a mi ens hem deixat de primig, però...
ara ens anirem a preparar.
Anem a fer una cervesa. Gràcies, en qualsevol cas, per contar-nos la vostra experiència, pel blog i per tota la feina que esteu fent organitzant aquest tinglado.
Moltíssimes gràcies per convidar-nos.
Moltes gràcies.
Joan, els veïts, suposa que farem alguna cosa.
No, anem a preparar la nostra.
Anem a preparar la nostra, anem bé, doncs. Pues. A lo millor el Martí Crespo és més fàcil que prepari la seva, que és més viatgent. A l'altra banda dels vidres també el Jordi Carreño ha estat el càrrec del so i de les musiquetes i de tot això, i l'internauta tornarà, si el Martí dona permís, volies dir alguna cosa?
No.
Feies cara de dir alguna
cosa. No.
Doncs encara, si el Martí no diu res, el dimarts de la setmana vinent, com sempre, www.internauta.cat, tornarem amb el nostre programa setmanal. Apa!
L'internauta. El fem perquè podem.